Villa Villafranca. Sì, sì, sì. Radio Villafranca.
Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 6 d'octubre de 2025. Com esteu? Com proven aquestes primeres hores de la setmana d'aquest dilluns? Costerut de Mena, ho sabem, una bona opció, una bona alternativa, una bona companyia. Som la gent del Penedès en xarxa, que hi serem des d'ara i fins a les 12. L'equip del Penedès en xarxa es troba desplegat per Canal 20, Olèrdola, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem en nom de tots, Marc Pujol, que estarà a les vies tècniques i a la tria musical, juntament amb Àlex Santamaria, i qui us parla, Sílvia Delgado. Tres hores que sonaran així d'aquí uns instants, així que acabem el sumari. Roda d'actualitat per presentar la setmana, que es cou a l'Alt i al Baix Penedès, dia a dia i emissora a emissora. Un cop presentada la setmana, arribem a 9:45, primera cita d'aquest matí amb l'actualitat del dilluns a l'Alt i al Baix Penedès, és el Flash. És dilluns i després d'aquest primer flash un imperdible als esports amb resultats d'hoquei patins, també de futbol, i també tindrem temps, uns minutets, per la setena cursa de muntanya Historic Trail Calafell. A les 10:06 obrirem la segona hora parlant de transhumància perquè aprofitarem que fa uns dies que hi ha un ramat que travessa el Penedès, un ramat que està fent el camí ramader de la Marina, un ramat que justament avui arriba a Olèrdola i us explicarem aquesta iniciativa amb la Judit Vilardaga i el pastor, el Dani Giraldo. A 10:45, 5 minuts a càrrec dels serveis informatius perquè ens posin al dia del que passa aquest dilluns i de les previsions per demà, per exemple. Després d'aquest flash, cap a 10:45, creuant ja el meridià d'aquest matí de dilluns, al Penedès en xarxa ens retrobem amb l'educadora canina Neus Bertran, d'Intercanis, i avui abordem la por en els gossos. Busquem les possibles causes i com solventar-ho, tot i que és complicat. A les 11 feinejarem una estona amb la filosofia amb el professor Pere Martí. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, de l'Alt i el Baix Penedès, per saber com acaba aquest matí, abans dels informatius de migdia que ens posen al dia. I aquest dilluns 6 d'octubre us proposem acabar el divan amb el Com sé tu de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro. Avui parlarem dels trastorns de la civilització. Res complexa, coses de cada dia que tots patim o que tots coixegem una mica. Ja ho descobrireu a partir de 9:45 de 12. Així sonarà aquest matí de dilluns al Penedès en xarxa. Comptem amb tu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
La roda d'actualitat ens serveix cada dilluns per estrenar setmana i saber de quin peu calçarà cada dia als nostres municipis a l'Alt i al Baix Penedès. Una roda que estrenem aquest dilluns 6 d'octubre a Ràdio Sant Sadurní amb el Sergi Fernández. Molt bon dia.
Què tal, Sílvia? Molt bon dia. Doncs avui dilluns, ja ho deies tu a l'inici, inici de setmana, inici difícil aquí a Sant Sadurní. Doncs potser aquest inici una miqueta més complicat després de l'intens cap de setmana de cabatàs que hem tingut aquí a la capital del Cava, i poc a poc anar recuperant la normalitat després de un cabatàs, una nova edició de la Mostra de Caves i Gastronomia. Doncs que hi ha molt bones sensacions de com ha anat, una 29a edició, unes xifres de visitants que en els propers dies s'acabaran de tancar, però es calcula que s'han mantingut les xifres de les darreres edicions i satisfacció per part de la regidoria de Turisme de com ha anat tot plegat. Una setmana que tindrà, per exemple, aquesta mateixa tarda al Centre Cultural la presentació de la nova associació empresarial que es crearà dels polígons de Sant Sadurní. És un projecte que compta amb el suport del Consell Comarcal i de la Diputació i que vol avançar de manera conjunta i coordinada, doncs, en aspectes com la millora de les infraestructures i dels serveis, la transició energètica, la promoció de l'ocupació, gestió de serveis logístics, la seguretat dels residus o l'impuls de la digitalització i la innovació empresarial. També aquests dies i fins al 17 d'octubre les botigues adherides a l'associació comercial Som Sant Sadurní participen de l'Aparador Fest, un concurs per decorar i engalanar els aparadors amb motius de la vinya i el vi, una iniciativa que es posava en marxa just el passat divendres, coincidint amb l'inici del cabatàs, i que els clients d'aquestes botigues, doncs, podran participar en una votació de l'aparador que més els agradi i entrar en el sorteig de lots de vins escumosos. I ja en plena efervescència del cicle de biblioteques amb D.O., que arrencava també aquests dies, aquesta setmana la Biblioteca Municipal de Sant Sadurní ens proposa diverses activitats del seu programa, com la presentació del llibre En ruta pels cellers catalans, de Jordi Bastard, dimecres a la tarda, i dijous un monòleg teatral, Obre la vinya, la dona i la història, amb Mariona Ríos. I començàvem parlant de cabatàs i del sector dels vins. Acabarem la setmana també així, en aquests finals de barema, i que sempre, doncs, ens esquitxen diverses activitats. Amb el final de la setmana, com deia, el proper diumenge 12 d'octubre tindrà lloc la tradicional jornada de portes obertes a les caves, una iniciativa que compta amb la col·laboració de la confraria i l'associació AECAVA. Més d'una vintena de cellers de la denominació d'origen oferiran visites i tastos, alguns d'ells gratuïts, d'altres amb preus especials, però sí important, cal reserva prèvia. Per tant, aquelles persones interessades que visitin els webs tant de la confraria com de l'AECAVA. Passem a Gelida, que organitza aquest proper dimecres al matí una roda de premsa de presentació de la 12a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques. Una cita organitzada per l'Ajuntament i la Comissió de Festes de Santa Llúcia. El municipi penedesenc pren el relleu de la Seu d'Urgell. És una trobada que tindrà lloc a finals de novembre. Reuneix cuines tradicionals d'arreu del país. És una cita gastronòmica i cultural de referència a Catalunya que vol posar en valor el patrimoni culinari popular i el paper de les associacions locals en la preservació d'aquestes tradicions. Tots els detalls i el programa que tindrà lloc a Gelida, doncs, es presenta, com dèiem, aquest proper dimecres. I a Torrelavit, l'Ajuntament recupera aquesta setmana les visites guiades del Camí del Safareig en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, una proposta gratuïta per descobrir els antics safareigs públics i conèixer també com es feia antigament la bugada. I darrers dies, per inscriure's a la sortida Montserrat a peu, que s'organitza a Sant Pere de Riudebitlles aquest proper dissabte a la nit des de la plaça de l'Església. També, per aquells que no vulguin fer tot aquest trajecte a peu, hi ha l'opció de fer-ho en autocar diumenge, amb sortida a les 6 del matí des de les escoles velles. Més informació al web de l'Ajuntament, Sant Pere de Riudebitlles, .cat. I, per últim, també en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, Sant Quintí de Mediona, que organitza a finals de setmana la visita guiada de la Vila Cremada a la Vila Modernista, després dels fets del 1714 i que les tropes borbòniques exigissin un impost a la vegueria penedesa, va produir una revolta que va desencadenar l'entrada de soldats i la crema de Sant Quintí. La vila va quedar devastada, però a partir del segle XVIII va ressorgir fins a transformar-se en un enclavament molt notable durant l'etapa modernista. Així està la setmana, Sílvia, per aquí, aquesta zona.
Gràcies, Sergi. I ara anem fins a Canal 20 perquè el Raimon de Cara ens acabi de completar l'activitat que hi ha a la resta de l'Alt Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim oferint-vos previsions. Avui mateix als Monjos hi haurà una caminada popular per acompanyar el ramat de Camins de Vida. Serà a 9:45 d'aquest matí, d'aquí una estoneta, davant del punt d'informació turística del Mercat, i a les 6 a la Biblioteca de Sant Martí s'ha programat la xerrada Comunicació i Benestar Emocional, acompanyar persones que pateixen demència. Serà a càrrec de l'educadora social Patrícia Sánchez en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer. També fins al 17 d'octubre es podrà visitar la biblioteca l'exposició Demència i Comunitat, Entendre per Conviure. I el dimarts, als Monjos, a 11:15, hi ha una xerrada sobre alimentació saludable a càrrec d'Anna Ferrés, al casal de la gent gran. També als Monjos, a les 6 en aquest cas, al Molí del Foix, taller d'estampació amb elements naturals. I a Moja, una activitat de munyir cabres amb el ramat de Camins de Vida amb l'escola Circell, a partir de les 9 fins a les 12 del migdia. Per dimecres arriba el bibliobús al Castellot, al Castellet i la Gornal. Estarà davant de l'edifici Niu de l'Oreneta a partir de 3:45 i davant de l'Ajuntament a les 5. Dijous el bibliobús estarà a Castellet i la Gornal, també al carrer Montserrat. A més, aquest mateix dia hi haurà servei de caixer mòbil davant de l'Ajuntament a partir de la 1. Divendres a Santa Margarida i als Monjos es presenta el llibre a la biblioteca El Sepulcre Oblidat o la Fundació del Monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, a càrrec del seu autor, en Josep Tort, i d'Anna Ruiz, a 6:45. Com comentàvem, a la Biblioteca dels Monjos. I s'inicia en aquest municipi la Festa Major de Cal Rubió, amb traca d'inici de la festa a les 8 del vespre, el divendres a 9:15. El pregó a càrrec d'Albert Benach i a 9:45 a la Sala Teatre amb l'obra Res a amagar, a càrrec del grup de teatre Les Escoles de Gelida. I el camí ramader de Marina continua el seu trajecte fins a arribar a Clariana i passa per Castellet i la Gornal. Aquest dissabte a les 5 arriba el ramat i espectacle infantil i adult amb Pasto Monte, a les 7, maridatge de formatges de pastor i vins de les bodegues Pinor, una activitat que requereix inscripció prèvia. I a 9:15 de la nit, concert amb Swing Engine Dance Quartet. I als Monjos, jornada de portes obertes, al Ciarga i al refugi del Serral, de 10 a 2, amb visita guiada als refugis com a resguard dels bombardeigs, a les 11. I a la Granada hi ha la 6a edició del Tasta la Granada, és l'acte central de la Fira del Most. Aquesta mostra gastronòmica tindrà lloc al Centre Cívic de les 12 a les 4 i de les 6 a les 11, un esdeveniment que reuneix establiments i productors locals per oferir plats, vins i caves i productes de proximitat. I a Moja, a la plaça de l'Ametller, una tarda de contes amb la Berta de Poblet a les 5 de la tarda i acte seguit trencada d'olles tradicional i xocolatada. I continuen les activitats dissabte de la Festa Major de Cal Rubió a Santa Margarida i els Monjos a 11:15 al carrer de la Sala, a les 12 a la Sala Festival Infantil a càrrec del grup Kids Play i a les 8 al carrer de la Sala Rubió Foc amb castell de focs d'artifici. Per acabar, a les 11 ja ballem amb el grup Gina and the Tonics. I a Sant Martí arriba la 13a edició de la Fira Medieval de Sant Martí Sarroca. Al llarg de 2 dies, l'entorn del conjunt monumental de Sant Martí s'omple d'espectacles de carrer i música medieval. Durant tota la fira es pot gaudir d'un mercadal, zona gastronòmica i enològica, visites teatralitzades, espectacles teatralitzats i musicals de lliure accés, també una zona de jocs infantils i atraccions medievals. I a Pax es fa una passejada guiada pel Parc dels Talls que s'inicia al centre de Benvinguda i continua per una ruta circular senyalitzada. Per diumenge, destacar-vos activitats del Camí Ramader de Marina, Castellet i la Gornal. A les 10, diverses activitats amb el ramat, com munyir cabres, acompanyament del ramat a pasturar i un taller de llana. I a la 1, taller de formatge fresc amb el pastor Dani Giraldo. I a les 4, cafè, tertúlia, convivència, societat i Natura, a les 6 amb Cluenda, amb el concert d'Ernesto González. I a les Cabanyes, el Cicle Gaudí ens porta la pel·lícula Wolfgang, el gimnàs de l'escola, La Cabana, a les 6, Els Monjos, jornada de portes obertes al Sierga i al refugi del Serral, de 10 a 2, i al municipi de Santa Margarida i Els Monjos també es podrà visitar, dues opcions de fer-ho, al Castell de Penyafort, la primera a 2:15. I sense deixar aquest municipi, últim dia diumenge de la Festa Major de Cal Rubió, a les 11 a la sala Missa Solemne, amb el cant dels goigs a la Mare de Déu del Pilar i la participació de la coral Amics de Penyafel. A les 12, exhibició folklòrica. A les 7 hi haurà concert amb l'agrupació Orquestra Mediterrània i tot seguit concurs de coques. A les 9 de la nit, Ball de Vella amb l'agrupació Mediterrània i en acabar, traca de fi de Festa Major.
Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens acosta a totes les activitats que hi haurà aquesta setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè la gent gran faran un viatge a la Manxa. La ruta del Quixot serà des de demà i fins divendres. Són 4 dies que estaran doncs, visitant Manzanares, Ciudad Real, Villarrubia de los Ojos, Toboso, Puerto Lápice... És a dir, un viatge en tota regla. Continuem ara a Llorenç del Penedès, perquè aquest divendres a la comprativa continuen amb la compresia. A les 8 de la tarda, a la sala del Centenari, hi haurà el recital de poesia a càrrec de la poeta Maria Antònia Massanet. Pel que fa al dissabte, a les 8 de la tarda, a la sala del teatre, assaig general. I pel que fa a diumenge, a partir de les 11, hi haurà el 8è concurs de rosos. Pel que fa al centre, el diumenge a les 7 de la tarda, concert El viatge de les mans. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès perquè el diumenge al migdia el Perifèria Cultural arriba a aquest municipi amb les actuacions d'Arturo Gaya, Café d'Alger i Cor de Carxofa, a més d'un magnífic dinar de la mà de terra i taula. L'entrada és gratuïta, però cal reservar tiquet si es vol dinar i els tiquets estan a la venda a www.perifèriacultural.com. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest dijous arriba a la Banca Mòbil a les 2 de la tarda i el dissabte a les 12 al Monestir, Jornades Europees de Patrimoni. Portes obertes al Monestir i entrega de premis del concurs de fotografia i imatges de la Festa Major. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè aquest dijous s'inaugura l'exposició Volta al món d'Àngel Guimarà a la Sala Gran del Centre Municipal de Cultura. També divendres a les 6, conferència Les Noces de Fígaro. Serà a càrrec de la divulgadora d'òpera i música clàssica Meritxell Tena. Marxem ara cap al Vendrell, perquè al Vendrell, des del divendres fins diumenge, celebren la Fira de 2025. Hi ha moltíssimes activitats en promoció del producte de proximitat, amb un 70% de productors del Vendrell i del Baix Penedès, i amb actuacions musicals a la Rambla, activitats familiars i la fireta a la carretera del Doctor Robert. També hi haurà automoció, atraccions programades, mostres de cultura popular i la Diada Castellera. Però us ho explicarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. Margem ara cap a Calafí, ja que el diumenge celebren l'Historic Trail, la 7a cursa de muntanya. Sortiran a 8:15 del matí al pàrquing de la Bòbila, a Calafí Poble. També els dies 11 i 12 al Castell de la Santa Creu, la Confraria i la Casa Barral oferiran jornada de portes obertes en ocasió de les Jornades Europees de Patrimoni 2025. Pel que fa dissabte serà el matí de 10 a 2 i la tarda de 4 a 6 al Castell i de 5 a 8 la Confraria i la Casa Barral. Pel que fa diumenge serà el matí de 10 a 2. La Ciutadella Ibèrica romandrà tancada al públic. I us recordem que fins aquest diumenge serà quan acabin les jornades gastronòmiques Arròs i Tastets del Baix Penedès. I acabarem, com sempre, a Cunit, ja que aquest dimecres a 6:15 la Biblioteca Municipal Marta Mata realitzarà la trobada del Club de Lectura, conduït per la Magda Minguet. En aquesta sessió comentaran el llibre Josafat, de Prudenci Bertrana. Dijous, a 6:15, a la Biblioteca Municipal Marta Mata ofereix la Bebateca, amb l'activitat Minimón de la Tardor a càrrec de la Cíntia Branco. I el divendres, A 6:15, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, es realitzarà la trobada del Club de Lectura de Creixement Personal, conduït per la coach Esther Massaguer. És un espai de reflexió compartida per aprofundir en l'autoconeixement, la gestió emocional i la superació personal. En aquesta sessió comentaran i aprofundiran en el llibre Si Beethoven pogués escoltar-me, de Ramon Gené.
I acabem explicant què passarà aquesta setmana a Vilafranca. Des de Ràdio Vilafranca ens acompanya Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Avui és el Dia Mundial de l'Hàbitat i justament coincidint amb aquesta commemoració, avui a Vilafranca s'estrena un cicle que promou el Consell Comarcal de l'Alt Penedès amb el nom de Galeria i que és un programa de cinema i habitatge que durarà aquest mes d'octubre. Aquest octubre, doncs, com dèiem, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès organitza la tercera edició del programa Galeria, abans conegut amb el nom d'Octubre i Habitatge. El programa està integrat per diverses activitats adreçades tant a la ciutadania com als professionals i comença avui a les 7 de la tarda al Teatre Casal amb l'acte inaugural i la projecció del curt 6è primera. En aquesta tercera edició de Galeria hi haurà 16 dies d'activitats de reflexió, cinema, conferències, presentacions de llibres a diferents municipis de la comarca, entre altres Olèrdola, Sant Martí, Sant Quintí, Els Monjos o Vilafranca del Penedès, començant, com dèiem, avui amb aquesta primera inauguració i projecció a Vilafranca. Serà el Casal i justament també, a partir d'avui, al Casal, hi ha una exposició de la Diputació de Barcelona sobre el tema de rehabilitació d'edificis. La mostra sensorial interactiva Rehabilitem s'instal·la al Casal per acostar la lectura de la rehabilitació a la ciutadania. La mostra dona resposta de manera interactiva i sensorial a preguntes sobre què és i per què cal rehabilitar, com convé fer-ho i de quins ajuts es disposa per part de l'administració, entre altres qüestions d'interès per la ciutadania i els professionals. Una exposició, doncs, que podem veure aquests propers dies, fins a final de mes, fins al dia 31 d'octubre, al Casal de Vilafranca i que coincideix avui en la seva inauguració amb, com dèiem, aquest Dia Mundial de l'Hàbitat i l'inici del cicle de galeria, del cicle d'activitats del Consell Comarcal. Avui a la tarda també, per cert, ens citen els mitjans de comunicació a l'Ajuntament de Vilafranca, on ens donaran detalls de una nova edició de la Nit de les Religions, en aquest cas una Nit de les Religions que organitza l'entitat Audir i que tindrà lloc el proper 25 d'octubre a Vilafranca del Penedès. I cal dir també que demà dimarts també ens presentaran un altre acte destacat habitualment a Vilafranca, ja té uns anys d'història, com és The Big Draw, el festival. En aquest cas serà la presentació aquest dimecres al migdia, també a l'Ajuntament de Vilafranca, per part de l'Ajuntament de Vilafranca, en aquest cas amb una roda de premsa que es farà a la plaça Constitució, on un dels llocs on se celebra el Big Draw, que aquest any tindrà lloc el dia 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. I parlem també de més activitat, en aquest cas per aquest cap de setmana, destacar que aquest dissabte, a partir de les 10 del matí, torna a Vilafranca a la Fira de l'Invisible, ho fa en la seva quarta edició a la plaça de l'Oli, amb l'objectiu de novament promoure el talent juvenil i dinamitzar el centre comercial de la vila. L'Invisible és una mostra del talent jove local, un espai per donar visibilitat a projectes que neixen des de la creativitat i l'emprenedoria. La fira comptarà aquest any amb 20 projectes de diferents àmbits, com el de la il·lustració, el disseny gràfic, joieria o ceràmica i moda. També destacar que aquest mateix dissabte, al migdia, hi haurà música i vermut per la presentació dels Premis Mònica Ill 2025. Durant el vermut es faran paelles de verdura i de carn. L'activitat durarà fins a les 2, de les 12 fins a les 2 aproximadament. On a les 2 començarà, doncs, un dinar acompanyat per l'actuació de Josep Maria Cantimplora i l'orquestra Clora Tita. Un acte, doncs, com dèiem, que té lloc aquest dissabte que ve al migdia a Vilafranca del Penedès. Concretament serà al local dels Falcons de Vilafranca, al carrer Doctor Pasteur número 7. I per acabar de repassar activitats del cap de setmana, també destacar que Càritas, conjuntament amb les Corals de Vilafranca, organitza un concert solidari d'ajuda a les persones afectades per la Dana. Han passat els mesos i encara hi ha moltes persones afectades que necessiten ajuda i aquesta no arriba. En combinació amb Càritas València, des de Càritas Vilafranca s'organitza aquest diumenge el concert que té lloc a les 6 de la tarda a la Basílica de Santa Maria, i en el que participaran 12 corals, és a dir, totes les corals que hi ha a Vilafranca del Penedès. El preu de l'entrada és de 10 euros.
Gràcies, Josep Maria. Bon dilluns.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:45 us oferim un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. S'instal·len 5 sirenes al llarg del curs del riu Foix per avisar d'un possible trencament de la presa. A Cubelles les sirenes sonaran aquesta setmana de prova. A Cubelles ja s'han posat en marxa unes sirenes que, en cas d'un trencament de la presa del Foix, avisarien la població amb un senyal acústic d'alerta i evacuació. Aquest nou sistema forma part del pla d'emergència de l'embassament del Foix, presentat recentment en una sessió informativa oberta al veïnat. El pla, que es desplegarà completament en els pròxims mesos, delimita les àrees que podrien quedar afectades per una inundació en un escenari hipotètic de trencament. En total, s'han instal·lat 5 sirenes al llarg del curs del riu Foix, entre la presa de Castellet i de Gornal i Cubelles, on n'hi ha 4 de concentrades. L'Ajuntament de Sant Sadurní i la Regidoria de Turisme fan un balanç inicial molt positiu de la 29a edició del Cavatast, la mostra de caves i gastronomia que s'ha celebrat aquest passat cap de setmana a Sant Sadurní. La tarda vespre de dissabte i el diumenge a la tarda van ser les franges que més públic van reunir, i a l'espera de confirmar les xifres, es confia que enguany s'ha mantingut l'afluència dels darrers anys, que ha rondat els 30.000 visitants. Les activitats de tast i tallers, un any més, han tingut una excel·lent acollida en un cavatast que oferia prop de 90 referències de cava i escumosos i prop d'una quarantena de propostes gastronòmiques. La calor a les hores centrals del dia, especialment dissabte, va tenir un cert impacte en molts visitants que buscaven les zones d'ombra i arbrat de la mostra. Propostes musicals del cap de setmana, com la Nit Jove del Cava, divendres a la pista de l'Ateneu, i el concert de versions i sessió de DJ del dissabte a la nit a la plaça de l'Ajuntament, van comptar també amb molt de públic. L'oficina de la Síndica de Greuges estarà dijous a Olèrdola. L'equip de la Síndica de Greuges de Catalunya estarà a Olèrdola aquest dijous per atendre de manera presencial les consultes o queixes que vulguin presentar els veïns. Membres de l'equip de la sindicatura atendran al local Rossend Montaner de Sant Miquel d'Olèrdola a totes les persones que vulguin fer consultes, presentar reclamacions o vehicular queixes contra les administracions i les empreses que presten serveis d'interès general com llum, aigua o gas. Les visites es poden fer presencialment o per via telemàtica. Per demanar visita, prèviament cal concertar l'entrevista trucant al telèfon 900 124 124 o enviant un missatge a l'adreça electrònica citaprèvia@sindic.cat. També es pot fer a través del web visita.sindic.cat. I Sant Jaume dels Domenys acollirà un curs gratuït d'anglès nivell B1 per a joves. Del 25 de novembre al 19 de desembre se celebrarà a Sant Jaume dels Domenys un curs d'anglès de nivell B1 adreçat a joves d'entre 16 i 29 anys inscrits a la garantia juvenil i en situació d'atur o inactivitat laboral. El curs, de 90 hores, tindrà lloc de dilluns a divendres, de 9 a 2, i és 100% subvencionat. L'objectiu de la formació és adquirir els coneixements i les competències bàsiques de la llengua anglesa per poder-se comunicar en situacions quotidianes i laborals, amb la possibilitat d'obtenir el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. La formació inclou la realització de l'examen oficial Oxford. L'activitat està organitzada per la Cambra de Comerç de Tarragona amb la col·laboració de l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys i compta amb el suport del CEPE i el cofinançament de la Unió Europea. Les persones interessades poden formalitzar la seva preinscripció a través del web de la Cambra de Comerç de Tarragona, on trobaran més informació.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 9:15.
Els esports.
Obrim els esports d'aquest primer dilluns d'octubre amb l'hoquei patins. El Noia Freixenet va estar molt a prop de sumar els 3 punts de la seva visita al COI en la segona jornada de l'hoquei Lliga. Ens en dona tots els detalls Sergi Fernández des de Ràdio Sant Sadurní.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, va tornar amb un punt d'aquesta pista sempre i tradicionalment difícil, la de l'Alcoi pel Noia Freixenet. Però podrien haver estat 3, perquè el cert és que manava el marcador a pocs segons del final, però els locals van saber doncs, aconseguir aquesta diana final per, com a mínim, salvar un punt. Per tant, una mica un sabor agre per l'equip de Carlos Cortijo, que va estar, això sí, més encertat de cara a porteria que fa una setmana. Pablo Nájera va obrir el marcador a la part final del primer temps, però en aquesta primera part el Noia no va saber mantenir l'avantatge abans del camí dels vestidors, els locals empataven. A l'inici de la represa tornava a posar-se per davant el Noia per partida doble, amb gols de Xavi Aragonès i poc després de Jan Curtiellas, però el partit va entrar en una fase d'inferioritats numèriques i aquí l'Alcoi va estar molt encertat, va aconseguir eixugar aquest 1-3 que li servia al Noia per seguir manant el marcador, encara amb molts minuts per davant, i en el tram final el Noia doncs, tornava una vegada més a posar-se per davant en el marcador, només 4 minuts del final, amb un segon gol de Xavi Aragonès. L'Alcoi va arriscar, jugava de 5, i aquest triomf que pràcticament el tocava amb els dits a l'equip de la capital del Cava, doncs es va esvair a només 5 segons del final amb una darrera jugada de l'Alcoi que va fer pujar doncs l'empat a 4 final. Una de les anècdotes del partit, doncs un tall en el flux elèctric del pavelló que va obligar a aturar durant força estona el partit, al voltant d'uns 20 minuts, fins que es va restablir la il·luminació. L'entrenador, Carlos Cortijo, feia certa autocrítica de no haver sabut gestionar bé certs moments clau del partit i de no haver administrat millor el marcador quan el tenien a favor. L'escoltem.
Todos los equipos quieren ganar. Nosotros también fuimos a la pista, difícil pista de Alcoy con ese convencimiento, con esa energía, con esa predisposición. Y creo que hicimos un partido completo como para poder llevar los 3 puntos. Primera parte nos vamos al descanso empate, nos ponemos por delante y luego dos acciones de penalti en contra que conseguimos salvarlo y luego de bola parada que no conseguimos, bueno, pues nos vamos al descanso con empate, pero con el convencimiento de que podíamos sacar el partido adelante. La segunda parte pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas, muchos power en contra, a favor, bolas paradas en contra. Y esto al final, pues con las reglas nuevas, pues esto lógicamente haciendo un poco de autocrítica, tenemos que minimizar esto porque hay un componente de riesgo muy, muy elevado de tener el partido controlado y que se te pueda ir en un momento. Y bueno, y un poco la autocrítica es que con el 1-3 a favor, que conseguimos mediante el power a favor, que metimos 2 goles, algo también muy positivo, no supimos controlar ese momento y rápidamente tuvimos acciones de bola parada en contra y de power que nos llevaron al final del partido con un empate. Quedando 4 minutos hubo un apagón y ahí estuvimos 20 minutos parados y hablamos y, ostras, sentíamos que podíamos sacar el partido adelante y bueno, así fue, nos pusimos por delante. Y al final, pues pienso que sí, que el equipo supo sufrir, pero también un poco de haciendo autocrítica, pues sí, igual nos faltó tener un poquito de posesión, sobre todo en el último minuto y medio, 2 minutos, cuando ya sacaron al quinto jugador, pues nos costó sacar la bola y bueno, nos penalizó y nada, y quedando 5 segundos, pues mira, pues tuvimos la mala suerte de encajar gol e irnos con un sabor amargo y porque ya lo teníamos a tocar. Aprendizaje puro y duro, que seguro que nos sirve para el futuro, el saber gestionar estas situaciones. y con muchas ganas de que llegue el próximo sábado. Vamos a entrenar duro y a ver si podemos dar la primera victoria y los primeros tres puntos en casa a nuestra afición.
Doncs aquest proper compromís pel Noia Freixenet. No hi ha descans, no hi ha aturador al campionat. Aquest proper dissabte visita l'Ateneu d'un dels nou vinguts a la categoria, el Xum Massanet. Esperem, Sílvia, a veure si arriba a la tercera aquesta primera victòria del Noia a l'Hockey Lliga.
I tant, gràcies, Sergi, bon dilluns.
Bon dia.
Tot i que encara no ha començat l'Hockey Lliga Plata, el Vendrell continua fent partits amistosos i dissabte es va enfrontar al Congrés. Lourdes, com va anar?
Doncs molt bé, perquè van guanyar 5-3 en un partit molt disputat. La primera part molt igualada, ja que el Congrés tenia un equip molt jove i fort. Es van posar 1-0, van donar-li la volta al marcador posant-se 1-2 a favor de Congrés i al final van arribar a la mitja part amb 3-2. Pel que fa a la segona part, el Congrés va apretar molt amunt i el Vendrell va aconseguir aguantar i guanyar. Un partit que els del Vendrell els hi ha anat molt bé per treballar diferents jugades i estratègies i on les sensacions van ser molt bones, preparant-se d'aquesta manera per arribar al primer partit de l'Hockey Lliga Plata del dia 18 d'octubre.
I aquest diumenge tindrà lloc la 7a edició de la cursa Historic Trail de Calafell. Lourdes, explica'ns.
Així és, Sílvia, aquesta Historic Trail que torna a arribar un any més a Calafell. I per explicar-nos-ho m'acompanya Ignasi Moreres. Ets membre coordinador d'aquesta cursa dels Esgangalats, oi? Ignasi, ho he dit bé, oi?
Correcte, és així.
Ignasi, aquesta Historic Trail que arriba el dia 12 d'octubre, com serà?
Doncs mira, serà una nova edició, ja és la 7a, o sigui, molt contents ja d'haver arribat a aquestes 7 edicions. Com en altres edicions també seran 3 modalitats, hi haurà una cursa llarga, una cursa curta i una caminada. La cursa curta serà en 12 quilòmetres i mig i serà pràcticament la mateixa, el mateix recorregut que la caminada, i la cursa llarga doncs, serà una distància de 18 quilòmetres i en concret doncs, serà doncs, una volta molt més llarga i que sortirà mitja hora abans que les altres modalitats.
Amb una part important, crec jo, que és la banda més solidària, no?
Sí. Sempre intentem tots els beneficis que traiem de la cursa que vagin dirigits a una entitat solidària. En concret, és una entitat comarcal, que és el Penedès contra el Càncer, i que lluita, doncs, treu beneficis per tal de donar-ho a accions solidàries per una malaltia que, per desgràcia, doncs, ens toca a molts, no? Uh-huh. I com és doncs, una gent propera, de local del municipi de Calafell, que fa, doncs, té moltes iniciatives en aquest sentit, doncs, vam trobar idoni que destinar aquests beneficis per Penedès contra el Càncer. També som una carrera que som sostenible en el sentit en què demanem que tots els corredors doncs aportin el seu propi bidó per tal d'estalviar-nos doncs a gots, i sempre tenim molt present a aquests temes. I també doncs a Lourdes doncs destacaria també perquè ens diferenciem d'altres curses en què intentem també aportar una part, doncs, la part històrica, no?, que ens dona nom a la carrera, també, doncs, que ens denominem Historic Trail, perquè passem per diferents ubicacions del municipi, doncs, que són doncs, o jaciments arqueològics, o que d'alguna manera doncs, volem recordar doncs, diversos indrets, no?, que formen part del municipi, i en algunes ubicacions doncs, els caminadors i corredors es trobaran amb algunes escenes teatralitzades, que altres edicions ja els que han participat en aquesta carrera doncs coneixen, però sí que són un tret bastant característic de la nostra cursa i que la gent agraeix, que no només els animin, sinó que es trobin doncs a determinades persones doncs disfressades de prehistòrics o de diferents motius històrics que crec que el que fan és animar i donar una miqueta més doncs de color i diversió a la carrera.
Que xulo. Ah, escolta, com aneu d'inscripcions? Perquè falten, res, 6 dies per a aquesta cursa.
Doncs mira, la veritat és que hem omplert. Fa 3 setmanes que tenim ja les inscripcions esgotades. És una carrera que tant a nivell municipal, molta gent participa per venir a caminar, però també comarcal o fins i tot de diversos indrets de Catalunya, doncs hi ha gent que té moltes ganes de venir a Calafell i venir a córrer per les muntanyes de la comarca per tal doncs, de gaudir d'aquesta jornada. Llavors, m'informar que tindrem uns 20 dorsals que posarem a la venda el dia abans de la carrera, és a dir, el dissabte 11, a les 6 de la tarda, a l'Espai Palou, al costat del Castell de Calafell. Tenim aquests 20 dorsals, que són els únics que donarem, i la resta doncs, hem omplert, estem molt satisfets, però com per motius organitzatius hem de posar un topall, perquè si no se'ns aniria una miqueta de mare, tant a nivell doncs, d'organització, d'assegurança, etc. Llavors, aquest límit de 650 més els 20 dorsals que posarem és el que considerem que l'organització podem donar una bona atenció a tots els corredors i que passarem un gran dia de trail.
Doncs ens quedem amb això. Si algú no s'ha inscrit, encara té aquesta oportunitat, a partir de les 6 de la tarda, el dissabte, dia 11 d'octubre, d'anar-hi i aquests 20 dorsals que segur que volaran. Ignasi Moreres, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i que sigui tot un èxit com any rere any.
Fantàstic, moltes gràcies a vosaltres.
I seguim amb futbol. Des de Ràdio Vilafranca, l'Eric Guijarro ens fa la crònica del Degà Penedesenc. Bon dia, Eric.
Bon dia, doncs així és. Comencem amb futbol, amb la Lliga Elite i amb una nova derrota del Futbol Club Vilafranca. De moment, aquest inici de Lliga està sent complicat. Derrota per 2-1 aquest diumenge a la tarda al camp del Vilar, a Valls. Derrota davant un conjunt que tampoc sabia el que era guanyar en aquesta temporada i que ho va aconseguir a costa dels penedesencs, que de moment són l'únic equip de la categoria que encara no han puntuat. Estan en l'última posició amb aquests 0 punts. Veurem si en la propera jornada, aquest diumenge al matí, davant la Pobla de Mafumet, podran trencar aquesta sequera. Un partit que presumiblement es jugarà al camp de l'Espirall. Al llarg de la setmana ho anirem confirmant. Pel que fa a la derrota a Valls, un partit en la línia del que s'està veient en aquest inici de temporada, un Vilafranca amb bones intencions en pilota. De fet, els primers compassos van veure un equip còmode amb la possessió, però al qual li està costant en la finalització, en l'últim terç de camp, en la creació ofensiva. I això es va pagar car, ja que el Valls, a la primera que va tenir, passada a l'àrea on estava Joan Clot per fer l'1-0, minut 22. Just després, Saliu, un dels homes que més ho va intentar, però sense encert, va tenir una clara oportunitat, 1 contra 1 davant del porter, amb un xut que va quedar massa tou i que hagués pogut suposar l'empat. Ja al segon temps, minut 56, una mica amb la tònica similar a l'inici de partit, el Valls tornava a castigar, en aquest cas, jugada pilota parada. Joan Domingo rematava una centrada al segon pal per fer el segon gol. A partir d'aquí, mitja hora en què el Vilafranca va ser superior, almenys en pilota, però no va gaudir de les ocasions esperades. No va tenir tampoc l'encert, tot i jugar amb un home més als últims minuts de partit. Ja el temps afegit, David Acedo castigava una pèrdua a la frontal per fer el 2-1, retallar diferències, però la cosa va quedar aquí, amb 2-1. Al final del partit, després de la derrota, parlàvem amb l'entrenador, amb Parchi Zara, que ens deia això.
Parchi, valoració d'aquesta derrota en un camp complicat, tercera jornada, i l'equip suma 2 gols a favor i no sé si 7 o 8 en contra.
Bueno, pues sí, no acabem de quadrar bé. Tant defensivament com ofensivament no acabem de trobar la dinàmica. I crec que els jugadors no acaben d'entendre potser el que volem i hem de mirar d'ajustar això, aviam com ho arreglem, no? Lògicament l'equip sembla que a un partit vulgui avançar amb coses, però després no torna a avançar. Sí que és veritat que avui teníem potser una mica de limitacions en quant a posicions, però independentment d'això, després, per exemple, la primera part han perdut 10-12 pilotes sense pressió i sense res per jugar precipitadament. Això fa genera que l'equip contrari doncs, no tingui que replegar molt enrere i en tot va enfonsant més, no? I bueno, doncs com cada setmana, no? Els gols jo crec que ens els fan amb errades individuals, que això ens està penalitzant molt, però després bueno, jo crec que ens està començant a passar una miqueta això, no? De tindre que estar sempre lluitant amb un marcador en contra. Llavors l'equip s'accelera molt, es precipita a buscar potser el passe de gol directe quan s'ha de fer circular una miqueta més, i bueno, això és el que hem de mirar de gestionar, no? Ara en aquests moments el que hem de gestionar és una miqueta que els jugadors en pilota estiguin una miqueta més calmats i que estiguin ben posats, i a veure si acabem de trobar una solució o una miqueta, per dir-ho d'alguna manera, una miqueta un punt més de sort.
En el tram final de partit, ara ho comentàvem quan ha acabat, hem vist que amb un home menys, en els darrers minuts, l'equip ha pogut encadenar diverses passades, ha pogut fer arribar les pilotes als extrems en condició, la recuperada van ràpid a camp contrari, i sé que és, evidentment, doncs, el Valls ja estava amb un home menys i era el tram final del partit, però no sé si és aquesta una mica la idea d'acabar aconseguint el joc, perquè l'equip ha començat bé l'inici, però fins aquests darrers minuts no ha tornat a encadenar passades en continuïtat. No?
Bueno, és el que et deia, sí que al final hem aconseguit això perquè doncs, eren un jugador menys i sí que potser han aconseguit que entenguessin que tenia que anar primer la pilota d'un cantó a un altre per poder generar això. El que passa que durant el partit això no ho hem sabut veure, no? Volíem agafar i atacar directe i què passa? Pues que no donava temps, no? Fent això, sí que ho pots fer si robes pilota, estan organitzat defensivament i sortint a l'espai, però de la manera que jugaven ells, que estaven bastant aculats quan recuperaven pilota, no era així, no? Bueno, jo crec que hem d'acabar de quadrar una miqueta l'equip amb atac, que jo crec que ens està costant, que l'equip ha de tenir una miqueta més de pausa, sobretot quan els jugadors tenen la pilota i no estan perfilats per atacar de cara, que volen girar-se per anar amunt i llavors s'acaba perdent, i després hem de mirar aviam si podem aconseguir netejar les errades aquestes individuals que tenim cada partit, que això ens està condicionant, perquè, bueno, tenim, per dir-ho d'una manera, que tampoc no és una cosa que hi cregui molt, la dinàmica aquesta de que fem una errada i ens acaben marcant el gol, perquè no tenim aquesta dinàmica, no? Llavors l'equip ha de ser conscient que quan es té aquesta dinàmica no n'hi ha prou en fer el treball correcte de fer cobertures, fer ajudes i d'allò, sinó que s'ha d'anar a xutar una porteria, s'ha d'anar tothom a la caiguda, perquè avui estem en la situació de que cau un rebot i et va dintre, no?
Doncs les paraules de Parchi Atzerà, reflexiu després de la derrota, no hi ha altra, queda tota la lliga per davant, i com dèiem, aquest diumenge a les 12 del migdia, partit presumiblement a l'Espirall, repetim, ho anirem confirmant al llarg de la setmana, aquest duel que serà contra la Pobla de Mafumet. Seguirem, tot seguit ja, parlant de la resta de categories del futbol, començant per la primera catalana. I anem a parlar d'aquesta categoria on l'Atlètic Vilafranca ha sumat el primer punt de la Lliga. Ho feia com a local aquest dissabte a la tarda davant el Natació Terrassa, com a local, jugant al camp de futbol de la Granada. De moment el municipal no té l'okay per poder acollir partits ni entrenaments, però les obres ja han finalitzat fa pocs dies. Ara, com dèiem, pendents d'inspecció, que estigui tot ok i es pugui ja reprendre l'activitat a l'equipament vilafranquí. Els atlètics, després d'aquest empat, són tercers per la cua, amb un punt, el que van sumar davant dels terrassencs. Més futbol, grup 13 de tercera catalana. Els resultats són els següents. Cubelles B, 2, Ateneu Igualadí, 0. Espirall, 2, Vegas, 2. Hostalets, 1, Sant Sadurní, 2. Sant Esteve, 3, Olivella, 3, Penya Jove, 4, Molanta, 3, Riu de Bitlles, 1, Ribes, 2, Castelldefels, C, 3, Hortonenc, 0, i Sitges, B, 2, Canyelles, 1. Amb aquests resultats, el Sant Sadurní tanca la jornada tercer amb 9 punts, el Molanta el trobem 8è amb 3, l'Espirall, 14è, amb un punt just per darrere del Riu de Bitlles, que també en té 1, i d'aquesta manera tancaríem la presència el penedesenca en aquesta categoria. Més futbol, grup 26 de quarta, amb una jornada en què el Gelida, per exemple, descansava. Tenim els següents resultats. Vallirana 5, Hortonenc B 0 i derrota també del Mediona per 1-5 a casa davant del Montbui. Amb aquests resultats, el Gelida es manté 6è amb 3 punts, només ha jugat un partit. Per la seva banda, Hortoneng, 12è amb 1 punt. I en última posició, el Mediona, que encara no s'ha estrenat amb el seu caseller. I grup 28 de quarta catalana, Sant Cugat 2, Monjos 1, Moja 1, Sant Pau 0, La Múnia 2, Base Vilanova 2, Vilanova Atlètic 4, Martinenca 1, Puigdalba 3, Ribes B 1, Avinyonet 2, Quintinenc 0, La Granada 1, Riudevitlles 0 i Torrellenc 3, Can Cartró 1. La classificació es queda amb el Puigdalba i el Vilanova Atlètic, co-líders amb 9 punts. Amb 6 trobem el Sant Cugat, el Moja i l'Avinyonet, un Moja que s'ha reforçat moltíssim aquesta última setmana. La Múnia i Base Vilanova amb 5, amb 4, Can Cartró, La Granada i Martinenca, amb 3, Torrellenc, Ribes i Monjos, el Sant Pau, 14è, amb 1 punt, i encara no han puntuat el Quintinenc i el Riudevitlles. I tanquem el repàs del futbol en la primera divisió femenina, parlant del conjunt de la Granada, que en aquesta categoria ha arrencat d'allò més bé, i aquest cap de setmana sumava la tercera victòria en 3 partits. Triomf per 1-2 al camp de la penya barcelonista Sant Vicenç dels Horts. Un triomf que permet a les granadenques col·locar-se líders en solitari de la categoria, amb 9 punts. Per darrere, 4 equips amb 6 punts, el Viladecans, el Cambrils, el Fontsanta Fatjó i el Singuerlín. I hi ha més lluny que la Fella amb 5, el Nàstic de Tarragona amb 4 i també els mateixos punts pel Martinenc. Per tant, gran inici de curs per les granadenques en una temporada que també, al igual que la resta d'equips de l'entitat, marca també una nova etapa amb aquesta nova gespa que s'ha instal·lat al municipal Josep Maria Ferrer Farriol.
Moltes gràcies, Eric Guijarro. Bona setmana.
Que vagi molt bé.